El PP s'obre a negociar un nou model de finançament autonòmic amb la condició que no hi hagi singularitat per Catalunya. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Sense marge d'entesa. Així s'han trobat els Ministeri d'Hisenda i les conselleries del PP al Consell de Política Fiscal i Financera, Joan Bota.
El govern espanyol li ha proposat un dèficit per a les comunitats autònomes del 0,1%, que Junts ja li va tombar l'any passat, i el debat sobre el finançament autonòmic s'hi ha constatat el rebuig frontal del PP a l'hipotètic finançament singular de Catalunya.
Madrid, Paula Brujats.
Ni singular ni genèric, María Jesús Montero no ha portat cap proposta concreta sobre la reforma del model de finançament. S'ha limitat a obrir un debat genèric en aquest primer contacte amb el PP, que avisa que boicotejarà qualsevol tracte de favor a Catalunya. El govern espanyol sempre ha demanat al PP que faci una proposta unitària. Quin model voldrien ells? Avui, fins on sabem, els populars tampoc han portat cap proposta.
Això el dia en què Carlos Mazón ha negat al Congrés dels Diputats cap responsabilitat en el retard en l'enviament de l'alerta als telèfons mòbils a la tarda de la Dana.
El president valencià en funcions ha assenyalat els tècnics, ha dit que ell no havia de decidir res i ha assegurat que si hagués anat a coordinar l'emergència en lloc de quedar-se al Ventorró, no hauria canviat res.
Continuem a Madrid, ara amb Tània Tàpia.
Tot i la pressió dels grups, no s'ha mogut de la seva versió que portava preparada. No estava a les seves mans evitar les morts. La responsabilitat de l'alerta als mòbils era dels tècnics.
Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando.
Tendrá que preguntárselo a los responsables operativos. Nunca me solicitó consulta para autorizar el mensaje. No me corresponde a mí. Es que fue un problema de falta de información. Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI.
Tot i la pressió dels grups, ha justificat estar dinant durant hores a un restaurant perquè no es podia preveure la desgràcia i s'ha presentat com a víctima de notícies falses. Una víctima que ha assumit la màxima responsabilitat. Dimitir.
En Catalunya migdia d'avui també ens fixarem en la salut de l'expresident Jordi Pujol, a una setmana que arrenqui el judici contra ell i la seva família.
Pujol, pendent que l'Audiència Nacional decideixi si estan facultats d'afrontar el judici, és a l'hospital ingressat per una pneumònia des de dissabte, amb aquest pronòstic que detalla el seu fill Oriol.
Està estable, evoluciona positivament, la febre pràcticament li ha desaparegut, però té un problema respiratori i el pronòstic mèdic també ens porta a dir que no, que probablement estarà aquí dins fins dijous.
Una candidata comunista i un aspirant d'ultradreta es disputaran la presidència de Xile el dia 14 de desembre.
Són Jeanette Jara, que va guanyar ahir, i José Antonio Kast, favorits si tenim en compte els suports recollits pels diferents candidats de la dreta.
Enviat especial a Santiago de Xile, Joan Biosca.
Sí, només coneixes quina dreta passava segona volta. El centredreta i la ultradreta s'abraçaven al candidat de l'extrema dreta, José Antonio Kast, en el que consideren tots els conservadors és una lluita contra el comunisme. Dos models de país en joc, doncs, a les urnes, i les sumes i les restes indiquen que és quasi segura la victòria de Kast en la segona ronda.
Atenció avui també a això. L'alta velocitat entre Barcelona i Madrid arribarà als 350 km per hora.
Ho ha anunciat el ministre de Transports, Óscar Puente, que veu possible unir la capital catalana amb l'espanyola en menys de dues hores.
La realitat és que a 350 per hora nadie va salvo los chinos. Necesitamos crecer y ya es una línea tremendamente saturada.
I en la cultura, protagonisme per dues notícies recurrents aquests últims dies. La primera, aquests. Una
tornada guai. Poques gràcies, ho ha tornat a fer i ha esgotat les entrades dels dos nous concerts de comiat del grup a l'Estadi Olímpic en menys d'una hora.
I l'altra, aquesta.
Lux, el nou àlbum de Rosalía, ja és el més escoltat a Spotify al món.
Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Comença oficialment la segona era. Xavi Pascual, al Barça de bàsquet.
Avui ha dirigit el primer entrenament i al Catalunya a migdia sentirem les primeres impressions del tècnic blaugrana després de tenir contacte amb el vestidor. El Joventut de Badalona jugarà contra l'Apoel d'Israel a porta tancada, seguint les recomanacions de les autoritats. És partit de la Champions FIBA, que és la tercera competició de bàsquet. I sentirem també el Catalunya a migdia, un dels jugadors palestins que demà s'enfrontaran a Catalunya en l'amistós que juga Montjuïc.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Servei català del trànsit, Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. D'ara mateix la principal complicació la trobarem a la B24. Queda un carril tallat a l'altura de la Palma de Cervelló per un accident malauradament mortal d'aquest matí. La via estava tallada, ara s'ha reobert, però queda aquest carril tallat per neteja de la via. És tot, molt bon dia.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Encetem una setmana en què a poc anirem tastant l'hivern?
Sí, sobretot d'una manera clara, clatellada hivernal, entre dijous i diumenge, amb els dos dies en què tocarà sostre el fred, que seran divendres i dissabte. Però, mentre no arribi, anirem tastant en les immediates hores, i també demà i demà passat, tardor. Clarament avançada dimecres, demà ja es notarà més, en definitiva, rampa descendent més marcada a partir de dijous. I de moment, aquesta tarda, força tranquil·litat, alguns intervals de núvols sí, i sobretot algun ruixat o nucli tempestuós a l'interior del nord-est, on ara mateix hi ha alguna primera precipitació, ja fa una estona, i també alguna de dèbil al Pirineu més occidental.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Tal com es podia preveure, el finançament singular per Catalunya és el principal punt de xoc entre el govern espanyol i les autonomies governades pel Partit Popular. A aquesta hora, la ministra, María Jesús Montero, està reunida amb els governs autonòmics en un debat, primer debat, sobre el nou finançament. El PP s'obre a renovar el sistema, caducat des de fa més de 10 anys, però, en canvi, es revolta contra qualsevol tracte singular per la Generalitat de Catalunya. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Què tal? Bon dia. María Jesús Montero ha obert el meló del finançament, però ho ha fet només a mitges, no ha portat cap proposta definida, només unes línies molt i molt genèriques per començar avui aquest debat. La voluntat del govern espanyol és reformar el model, però que el Partit Popular no se'n despengi ja d'entrada, i per això els equilibris que ha fet Montero avui, ha fet també un gest cap a Catalunya per encaminar aquest nou finançament que es negocia amb Esquerra Republicana. A l'arribada de la reunió, la consellera d'Economia, Alicia Romero, demanava al PP que s'hi posi bé.
La negociació d'un model de finançament sempre és complexa. Sabeu també que n'estem treballant amb el govern d'Espanya, també i amb Esquerra Republicana, perquè complim l'acord d'investidura, i avui espero, doncs, que la ministra ens presenti les línies mestres o que ens informi de com està aquest tema, que és tan rellevant per Catalunya i crec que també per altres comunitats autònomes.
Els socialistes segueixen negociant amb Esquerra Republicana, que no n'espera res de res d'aquesta reunió d'avui a Madrid, i justament aquesta negociació de tu a tu amb Catalunya és el que indigna el Partit Popular. Converses per l'esquena, un suposat tracte de favor a Catalunya que els seus consellers autonòmics diuen que no toleraran.
Esperemos que podamos discutirlo entre todos y que no sean solo las conversaciones bilaterales que ha tenido hasta ahora Cataluña y la señora Montero.
Y espero que en esta ocasión sí que quieran hablar entre todos y quieran respetar los principios de igualdad de todos los españoles.
Lo que creemos que es justo, necesario y urgente, que no es otra cosa que reformar el sistema de financiación.
Però els populars avui sí que venen disposats a parlar i escoltar. De fet, segueixen dins d'aquesta reunió que ha començat a les 12 i, a diferència de l'última trobada, no se n'han aixecat i han marxat. S'obren, diuen, a parlar d'una reforma, i la ministra els ha volgut seduir i avui ha oficialitzat que a partir d'ara totes les comunitats rebran els diners de forma immediata. Això vol dir més liquiditat per al dia a dia, un gest que vol ser la primera pota per crear un nou model de finançament i on pot encaixar la singularitat de cada comunitat.
En canvi, no hi ha hagut cap gest pels pressupostos. María Jesús Montero ha proposat que les autonomies puguin endeutar-se al 0,1% del seu PIB. És una xifra que els dona més marge, però la proposta s'estimbarà al Congrés perquè ja té l'oposició de Junts per Catalunya.
Mateix marge que Junts ja va tombar l'any passat, i els de Puigdemont demanaven a María Jesús Montero a pujar-lo per asseure's com a mínim a parlar dels pressupostos. Montero finalment no ha cedit. Junts ja va avisar que davant la mateixa xifra el seu nou comptes estava assegurat, i el que diu el ministeri és que no podien apujar-ho més, que ja es dona tot el marge que poden a les comunitats i que és més del que tenien fins ara. Avui Montero, amb aquest gest, dona el tret de sortida als pressupostos, que demà el Consell de Ministres n'aprovarà els primers tràmits, que el govern espanyol manté que presentarà abans d'acabar l'any, però que ara mateix estan abocats al fracàs.
Però en aquesta mateixa reunió també s'ha actualitzat les bestretes per l'any que ve. L'avançament que el govern espanyol fa a les comunitats autònomes dels diners derivats de l'actual sistema de finançament. L'any 2026 les transferències seran de prop de 158.000 milions d'euros. És un 7% més que aquest any 2025. I una xifra rècord, segons el Ministeri d'Hisenda. Catalunya ingressarà 30.000 milions, Jordi Canal. general.
Sí, la bona evolució de l'economia espanyola, diu Hisenda, permetrà incrementar els ingressos tributaris i el repartiment que se'n fa a les comunitats. Els governs autonòmics reben aquestes anomenades bestretes, que són una estimació dels impostos estatals que els corresponen. Amb el càlcul definitiu, passats dos anys, es liquida la diferència que normalment és favorable a les comunitats. La liquidació del 2024, per exemple, preveu que les comunitats rebran l'any que ve 13.500 milions d'euros extra, prop de 2.700 milions en el cas de Catalunya.
Passant 10 minuts de les dues, estarem pendents de la sortida dels consellers d'economia de les comunitats autònomes d'aquesta reunió. Si és dins d'aquest Catalunya migdia, sentirem algunes de les reflexions que s'hi pugui fer. Mentrestant, el president valencià en funcions, Carlos Mazón, ha comparegut a la comissió d'investigació de la Dana al Congrés dels Diputats. S'ha tret de sobre la responsabilitat de la tarda de la Dana. El problema, diu, va ser la manca d'informació i no pas les seves decisions. Culpa els tècnics d'enviar tard el missatge i assegura que res hauria canviat si ell hagués arribat abans a la reunió del CECOPI. Seguim a Madrid. I ara amb Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. Mazón no s'ha mogut del seu relat, defensa la seva gestió, no es podia fer més perquè no hi havia informació de les agències estatals. I s'ha rentat les mans sobre l'alerta, la decisió era tècnica, ha dit a preguntes de Jone Belarra de Podem.
La consellera Salomé Parados nunca se negó a que se mandara el mensaje, nunca me solicitó consulta para autorizar el mensaje, no me corresponde a mí.
Usted lo que me quiere decir es que un presidente de la Generalitat en plena catástrofe con el nivel de 2 de emergencia declarado es un florero.
Segons la seva tesi, no calia que anés al CECOPI, anar-hi abans no hauria estalviat morts. El problema era una altra. Resposta a Josep Maria Cervera, de Junts.
Que no era necessària, ho ha dit de forma reiterada, la seva presència en el CECOPI.
Y siempre llegamos a la misma conclusión, que es que fue un problema de falta de información.
I ha negat estar incomunicat. Si no agafava el telèfon a la consellera d'Emergències, era per què?
Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento, no lo sé.
Els grups han fet moltes preguntes sobre el dinar al Ventorro. Si no va marxar, era perquè ningú el va alertar de la gravetat. Pregunta Alejandro Soler, del PSOE.
¿Qué bebió durante la comida?
Agua y algo de vino.
¿No bebió nada más?
No.
¿Se encontraba usted en óptimas condiciones para hacer su trabajo?
Sí.
¿A qué hora usted dejó a la señora Maribel Vilaplana en el parking?
No puedo entrar en el minutaje concreto. No.
Segons Mazón, fins a la matinada no va saber que hi havia morts, un comentari que ha indignat els grups que li retreuen manca de respecte per a les víctimes. Un dels moments de màxima tensió ha estat en Gabriel Rufián, d'Esquerra.
Usted es un inútil, usted es un mentiroso, usted es un miserable.
Silencio.
Usted es un homicida.
Gracias.
Y esto es un psicópata.
Tiene que acabar.
Y ojalá pague con cárcel todo lo que ha hecho.
Gracias,
y ojalá el pueblo de Valencia les deje de votar.
Rufián, gracias.
Se describe optimismo con ese lenguaje.
En tot moment, Mazón ha evitat a pujar a la veu, però només ha pogut respirar quan preguntaven Vox i PP que han desviat les culpes cap al govern espanyol. Fora, a les portes del Congrés, famílies de les víctimes protestaven i exigien la veritat a Mazón.
Més coses. L'expresident Jordi Pujol continuarà ingressat a l'hospital fins dijous per recuperar-se de la infecció als pulmons que ha acabat amb pneumònia. Segons la seva família, el pronòstic de l'expresident és favorable i està a l'espera de saber si d'aquí a una setmana haurà d'anar o no a declarar a l'Audiència Nacional, Albert Prat.
El judici ha de començar dilluns que ve a Madrid i Pujol encara està pendent que el tribunal li digui si ha d'anar o no. L'Audiència Nacional ha de prendre la decisió a partir d'un informe forense que els metges li van fer abans de diagnosticar-li la pneumònia. L'expresident, de 95 anys, va ingressar a la Clínica Sagrada Família de Barcelona dissabte a la tarda i aquest matí, des de les portes de l'hospital, el seu fill, Oriol Pujol, ha dit que dijous podria tornar a casa.
Està estable, evoluciona, per entendre'ns el que diuen, positivament. La febre pràcticament li ha desaparegut, però té un problema respiratori, una insuficiència respiratòria d'arribada a la infecció pulmonar una mica aguda. I el pronòstic mèdic també ens porta a dir que no, que probablement estarà aquí dins fins dijous.
El mateix Oriol Pujol explicava fa uns dies al matí de Catalunya Ràdio que, malgrat la fragilitat de la seva salut, el seu pare no es vol estalviar el judici contra ell i els seus fills per associació il·lícita i blanqueig de capitals.
Hi ha canvis a la cúpula de Junts per Catalunya. Albert Batet és rellevat per Mònica Sales com a líder al Parlament. Salvador Vergés en serà el portaveu. A partir d'ara, Batet guanya pes al partit i exercirà de mà dreta de Carles Puigdemont com a adjunt a la presidència de Junts, Jordi Corbalán.
Sí, fa temps que se'n rumorejava el relleu a la presidència del grup parlamentari. Ara la direcció juntaire, encapçalada per Carles Puigdemont i Jordi Turull, justifica la reorganització interna per reforçar, diuen, el projecte polític del partit davant el plausible retorn de l'expresident. Batet, que presidia el grup parlamentari des del 2019, no deixarà l'escó i ha assumirà també la direcció de les campanyes electorals del partit. La diputada brenca, Mònica Sales, actual portaveu al Parlament, ascendeix a presidenta del grup, i el garrotxí Salvador Vergés, un altre valor a l'alça del partit, al portaveu. Sobre la tornada de Puigdemont, la defensa de l'expresident ha demanat avui al Tribunal Constitucional que ordeni immediatament al Suprem l'aixecament de l'ordre de detenció vigent després que l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat el gruix de la llei d'amnistia. Escoltem l'advocat Gonzalo Boye als matins de TV3.
Són les conclusions d'una solidez que deixen poc marge de duda qual va ser la resolució del Tribunal de Justícia. I en el fons ja no hi ha excuses per a no resolver-lo.
El Tribunal Constitucional, però, no tractarà encara la petició en el ple d'aquesta setmana.
Passant 30 segons d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i en tornar anirem cap al Brasil. Ha començat la COP30.
Catalunya migdia.
A Òptica i Audiologia Universitària ja estem de Black Friday. Descobreix els nostres fantàstics preus, fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. I ara, per Black Friday, un 20% de descompte addicional. Afanya't i vine fins a l'1 de desembre a qualsevol dels nostres centres. Òptica i Audiologia Universitària, per joves d'un a 100 anys.
Qui és realment Jordi Pujol? El president, el pare o el mite? Nació presenta Jordi Pujol, El llegat. Un podcast amb testimonis, revelacions i anècdotes mai explicades. 5 capítols que disseccionen una època i un personatge únics. Amb Ferran Casas, Oriol Marc i Yael Brusca. Escolta-la a naciodigital.cat i a les principals plataformes de podcasts.
Carrefour et porta el millor preu. Endut en un cupó de 10 euros per compres superiors a 50 euros amb productes d'alimentació, begudes, perfumeria i drogueria senyalats amb aquesta promoció. I a més, per ser soci del Club Carrefour, un 2x1 en més de 1.700 productes. Fins al 24 de novembre. A Carrefour, el més bo, el millor preu.
Poden passar dies, poden passar anys, però la veritat no prescriu mai.
Qui ha matat dues policies nacionals i d'aquella manera?
Crims, el doble crim de Bellvitge. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Si el teu germà li talla els cabells a la teva nina, truques a la teva mare. I si alguna cosa digital et preocupa, qui se n'ocupa? 017. Que et clonen la veu a Mia? 017. Que et suplanten la identitat en una xarxa social? 017. Si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. INCIDE. Govern d'Espanya.
Anticipa't al Black Friday amb el finançament total del Corte Inglés i emporta't una aspiradora d'escombra recarregable Dyson V10 Absolut per 379 euros.
Aprofita i finança-ho fins en 12 mesos sense interessos per clients amb targeta al Corte Inglés.
Fins al 23 de novembre, per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
Catalunya migdia. Passant 3 minuts d'un quart. A l'Amazònia, l'escenari de la cimera del clima d'aquest any, la temperatura ja ha pujat 1,5 graus. I les pluges han disminuït tant que l'any passat van patir la pitjor sequera en 40 anys. A la selva hi viuen més de 2,5 milions d'indígenes que depenen d'aquest ecosistema i que s'han organitzat per protegir-lo. Enviada especial a la reserva Alto Río Guamá. Montse Poblet, bon dia.
Bon dia. Aquí a la reserva dels Tembé, a l'estat de Pará, hi trobem una de les patrulles de guardians de la selva, la que hem acompanyat en una de les seves rondes. Busquen plantacions clandestines de marihuana, de iuca o de saí, caçadors i, sobretot, furtius que talen il·legalment els arbres per vendre la fusta. Quan els troben, els conviden a marxar i, si no els convencen, els cremen la fusta o, com avui, els arrenquen el que han plantat.
Venim tots els guardians. Parlam amb ells una, dues, tres vegades, però la quarta ja no aguantam més i els hi trenquem tot. Són plantacions il·legals.
Darrere les activitats dels furtius hi ha bona part de la deforestació de l'Amazones, de la que es deriva la pèrdua de biodiversitat, però també el gruix de les emissions de gasos d'efecte hivernacle de Brasil. Wendel Tembé, líder d'un dels poblats de la reserva, confia que el Fons de Protecció de les Selves Tropicals anunciat a la COP30 ajudi a frenar-ho.
Si no tiveu una altra solució...
Si no hi ha una altra solució, molts indígenes que no tenen feina fora acabaran explotant la selva. La caça és escassa. Hi ha pocs peixos i la terra, que hauria de produir més, està cansada. Per tant, si no es donen opcions pels indígenes i per mantenir la les seves famílies acabaran explotant més la selva.
Ells van explorar més.
De fet, una part de les invasions que pateixen ja compten amb la complicitat d'indis dins de la reserva que cobren per deixar entrar els furtius, extreure saí, pasturar el bestiar o talar arbres.
Mentrestant, a Catalunya, Unió de Pagesos alerta que la pagesia a casa nostra està amenaçada. Ho han dit de manera coordinada des de 7 punts diferents del país per presentar una campanya reivindicativa que té el lema Pagesia o Foc. Reclamen que s'ha acabat el temps de les paraules i que calen millores concretes. Un dels punts on s'ha presentat aquesta campanya ha estat a Vilablareix, el gironès Núria Paraire.
Bon dia. Davant dels camps on està prevista la ciutat esportiva del Girona, Unió de Pagesos ha denunciat que el projecte suposa la desaparició d'una vintena d'hectàrees agrícoles. Un exemple, diuen, de com d'amenaçat està el sector. Amb la campanya Pagesia o Foc reclamen que es garanteixi el relleu generacional, el problema principal amb què es troben i que està causat, expliquen, per la resta de problemes que arrosseguen des de fa temps. Volen que no es perdin terres agràries per posar-hi plantes solars o aerogeneradors. També demanen més ajudes per als joves i millores en les prestacions socials. Per exemple, calculen que les pensions de viudetat es reduiran entre un 30 i un 40%. A més, volen que cada pagès rebi una prima de 6.000 euros per reconèixer el valor que fa de gestió del territori. Ho explica la coordinadora nacional, Raquel Serrat.
I és una feina que mai se'ns ha compensat, no? Aquesta feina de gestionar el territori, de viure i mantenir els pobles i ciutats i d'estar-hi sempre, doncs, no se'ns ha compensat de cap manera i creiem que seria just trobar un mecanisme per poder-ho fer.
Anuncien que fins a finals d'any faran diferents accions reivindicatives per tot el país.
Tenim novetats a l'alta velocitat ferroviària entre Madrid i Barcelona per cobrir el trajecte més ràpid i perquè hi hagi més estacions a totes dues capitals. El Ministeri emprèn accions perquè tots els trens que passen per aquest corredor puguin arribar als 350 km per hora i escurçar el trajecte a menys de dues hores. Ara, els directes triguen més de dues hores i mitja, Joan Garcia.
El ministre de Transports, Òscar Puente, ha anunciat la licitació d'estudis per assolir un plus de velocitat que només té l'únic país al món amb més quilòmetres de vies d'alta velocitat que Espanya, i ha justificat per què ho faran entre Madrid i Barcelona.
La realitat és que a 350 per hora nadie va salvo los chinos. ¿Por qué la Madrid-Barcelona? Lo primero, necesitamos capacidad. Empezamos en 2,2 millones de viajeros y hoy estamos en 15. 85% de la cuota de pasajeros entre Madrid y Barcelona usan el tren para moverse. Por tanto, necesitamos crecer y ya es una línea tremendamente saturada.
Es posaran travesses aerodinàmiques a les vies que fan que el balast, que són les pedres de la via, no impactin els baixos dels trens a tanta velocitat.
Però hem dit que també hi ha novetats a les estacions.
Sí, es construirà una línia que connectarà directament Lleida amb Barcelona a la futura estació de La Sagrera. Des de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, el seu portaveu Adrià Ramírez creu que hi ha altres prioritats.
Si el Ministeri vol millorar la vida dels usuaris i usuàries del servei ferroviari de Catalunya, es pot estalviar aquests diners que vol invertir en aquest projecte faraònic i els pot dedicar a millorar tots aquells projectes sobre la xarxa convencional i també fins i tot sobre alguns punts de la xarxa d'alta velocitat que bé estan en marxa o que bé fa molt temps que els estem reclamant i que estan guardats en un calaix, en estudis, en projectes que no arriben mai.
I s'incorporarà a la línia d'alta velocitat l'estació del Prat per millorar la connexió amb l'aeroport.
D'aquí a 7 minuts seran 2:45 de la tarda. Anem a la informació internacional. La presidència de Xile se la disputaran la candidata comunista, Jeannette Jara, i el candidat d'extrema dreta, José Antonio Kast. Són els més votats ahir en la primera volta de les eleccions. Jara, la candidata de la coalició d'esquerres, actualment al poder, es va imposar amb el 26% dels vots, però Kast és el favorit perquè podria sumar suports de la resta de candidats de la dreta i de l'extrema dreta. La segona volta serà el dia 14 de desembre. Enviat especial a Santiago de Xile, Joan Biosca, bon dia.
Hola, bon dia.
Jara!
El recompte de vots a Xile es fan públic i en veu alta, un sistema tradicional però eficient i ràpid que permet tenir resultats dues hores després d'acabar-se les votacions. La comunista Jeannette Jara complia els pronòstics, passant a segona volta pel centre-esquerra, però amb menys suports dels esperats.
Entre lo que significa que los destinos de Chile los dirija la ultraderecha versus el progresismo en nuestro país, que ha sido quien ha logrado avanzar en derechos sociales, polítics, econòmics.
Només coneixes quina dreta passava segona volta i ràpidament el centre-dreta i l'ultradreta s'abraçaven al candidat de l'extrema dreta, José Antonio Kast, en el que tots els conservadors consideren és una lluita contra el comunisme.
La única victòria que nos hará celebrar es cuando derrotemos al crimen organizado y al narcotráfico.
La victoria real será cuando cerremos nuestras fronteras a la inmigración irregular.
La inseguretat i la immigració són les principals preocupacions dels xilens. No pocs tenen por de la criminalitat creixent en pocs anys i les propostes radicals de l'extrema dreta sobre immigració i seguretat sedueixen una part important dels electors.
I mentrestant, als Estats Units, el president Donald Trump fa un gir. Ara demana als congressistes republicans que votin a favor de fer públics els arxius Epstein. Es tracta de milers de documents sobre les activitats del financer i delinqüent sexual convicte Jeffrey Epstein, així com entrevistes transcrites i detalls dels processos judicials que es van obrir en contra d'ell. Es tracta d'una informació potencialment molt sensible perquè no se sap fins a quin punt la xarxa de tràfic sexual de noies involucra activament noms famosos dels Estats Units i de l'estranger, Cèlia Cernades.
Fins ara, Trump estava en contra que el Departament de Justícia fes públics els arxius, però en un post a la seva xarxa ara s'hi ha mostrat favorable i ha proclamat que els republicans no tenen res a amagar. La qüestió s'ha de votar aquesta setmana a la Cambra de Representants dels Estats Units. Trump s'arriscava a veure com congressistes del seu propi partit votaven a favor de publicar els documents, malgrat que ell estigués en contra. La setmana passada, l'oposició demòcrata va divulgar, recordem-ho, tres correus electrònics d'Epstein, on explicava que Trump havia estat a casa seva durant unes hores amb una de les noies i que sabia tot l'afer. El president nord-americà considera que tot plegat és una conxorxa perpetrada per radicals llunàtics d'esquerra. Trump i Epstein van ser amics durant els anys 90. Hi ha diverses fotos i vídeos de tots dos junts, però Trump alega que es van distanciar al cap del temps i que desconeixia totalment les activitats del milionari pedòfil. El financer convicte va morir a la presó per suïcidi l'any 2019.
El papa Lleó XIV està informat del cas dels suposats abusos sexuals del bisbe de Cádiz i de Ceuta, Rafael Zornoza, i probablement acceptarà la seva renúncia, Mònica Mas.
Així ho ha assegurat el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, després de reunir-se amb el pontífex a Roma.
És una competència de la Santa Sede i a nosaltres sí que se nos ha podido decir, no por el Santo Padre, sino en otro ámbito, de que esta posible renuncia quizás pudiera ser aceptada próximamente, pero no se nos ha dicho ni fecha ni el modo de l'acceptació de la renúncia.
Recordem que Rafael Zornoza té oberta una investigació del Vaticà per haver abusat de manera repetida d'un menor d'edat quan era capellà a Getafe, a Madrid, als anys 90. La cúpula de la Conferència Episcopal Espanyola és a la ciutat del Vaticà des d'avui per celebrar la seva 128a sessió plenària.
I Ucraïna es compromet a comprar a França 100 avions de combat i equips de defensa antiaèria i drons. Volodymyr Zelensky intenta reforçar a París els seus suports europeus en un moment en què Rússia està guanyant territori al front i en què el govern ucraïnès viu una crisi de credibilitat per culpa de la corrupció. París, Isabel Galí, bon dia.
Bon dia. L'escenari de la signatura de l'acord davant un avió de combat Rafale a la base militar de Vilacobler no deixava dubtes. Macron i Zelensky hi han segellat la compra futura de 100 avions Rafale d'última generació, capaços de pilotar drons des de la cabina. També sistemes de defensa aèria SAMP i radars i drons. És la novena visita del president ucraïnès a França, que ha lligat amb el seu homòleg Macron una relació de confiança i compromís a llarg termini. L'etapa següent ha estat la visita a l'estat major de la Força Multinacional de Voluntaris. S'ha establert a França i ha de servir per coordinar l'ajuda europea i internacional en cas d'alto al foc. Són 18 els països disposats a lliurar ajuda militar a Ucraïna i 15 més que portaran ajuda financera o humanitària. Una ajuda per Emmanuel Macron en favor de tota Europa.
Davant del que s'ha convertit en una addicció de Rússia a la guerra, nosaltres ens mantenim decidits i ferms en la nostra recerca de la pau, per una pau justa i duradora, és a dir, que preservi els drets legítims d'Ucraïna, la seva seguretat i la de tots els europeus.
A Zelensky l'acord d'avui no li resol l'ofensiva russa actual que l'està minant tant al front com a les grans ciutats atacades per drons, però el reforça internament després d'una setmana de dimissions per corrupció al seu govern. A Macron l'anunci de la venda d'avions li permet esquivar les crítiques que en un moment de retallades continuï ajudant tant Ucraïna, tot i que és un acord de compra-venda a futur. Ucraïna pagarà quan pugui.
Bones notícies per l'economia espanyola. Tant Brussel·les com el govern espanyol eleven el seu creixement per aquest any al 2,9%. Demà el Consell de Ministres en donarà tots els detalls, mentre que avui ho ha fet l'executiu comunitari. La Comissió Europea ha millorat els seus pronòstics tant per Espanya com per la zona euro, en part gràcies a l'acord amb els Estats Units sobre els aranzels. Brussel·les, Jordi Baró.
Bon dia. Nova senyal d'optimisme de Brussel·les sobre l'economia espanyola, amb un pronòstic de 3 dècimes més de creixement per aquest any fins al 2,9% i 3 més pel que ve fins al 2,3%, cosa que situa el PIB de l'Estat al capdavant del creixement de les grans economies de l'euro i molt per sobre de la mitjana de la zona euro i de la Unió Europea, que en conjunt milloren el comportament, malgrat la incertesa, però gràcies en part a l'acord comercial de l'estiu tancat amb els Estats Units. El vicepresident de la Comissió Europea, Valdis Dombrovskis, destacava les millores a Alemanya i Espanya.
Hem actualitzat la nostra previsió de creixement per a la UE en el seu conjunt com per a la zona euro i, per descomptat, Alemanya com a economia més gran de la Unió i juga un paper important. I, de manera similar, també hi ha unes taxes de creixement força robustes per a Espanya.
Pel que fa al dèficit a Espanya, Brussel·les creu que continuarà baixant fins al 2,5% aquest any i al 2,1% el que ve, un comportament millor que la mitjana europea. Ara bé, l'economia espanyola continuarà tenint, segons la Comissió Europea i fins a 2027, el rècord d'atur entre els socis europeus.
Telefònica afronta la reducció de plantilla més important dels últims anys amb un pla que podria comportar fins a 7.000 baixes, 25% de la plantilla. Avui la companyia ha convocat els sindicats per detallar-los l'ERO i els pròxims passos del nou pla estratègic. S'espera que els acomiadaments s'apliquin el primer trimestre de l'any 2026 i afectaran totes les divisions de Telefònica, inclosa Movistar Plus, Mireia Sala.
Ara començarà una negociació de 30 dies en què es preveu que redueixi el nombre de treballadors afectats, com ja va passar en l'anterior expedient de regulació d'ocupació. L'objectiu dels sindicats és que els qui es quedin tinguin el mateix conveni que ara, segons el portaveu d'UGT, Diego Gallart.
Per nosaltres és fonamental com es queda la plantilla que no marxarà. Perquè la que marxarà demanarem voluntarietat i, per tant, si n'hi ha voluntarietat com n'hi ha hagut fins ara, no hi haurà problema a l'hora de negociar l'ERO. Però ens preocupa com es quedarà la plantilla i això el que demanarem serà extendre els convenis col·lectius fins a 2030 amb totes les garanties que n'hi ha en ells.
I mentrestant, el preu de la bombona de votar baixarà un 5% demà. Se situarà en els 15,46 euros, segons que publica el BOE, Rosa Pujol.
És el tercer descens consecutiu que s'atribueix a la baixada dels transports i l'apreciació de l'euro, que neutralitzen la pujada d'un 6,5% de les matèries primeres. Aquests són els tres factors que s'usen per revisar el preu de la bombona de votar cada dos mesos, que per llei no pot pujar o baixar més d'un 5%.
Més coses, un estudi científic internacional amb participació catalana ha permès actualitzar el protocol mundial d'avaluació de pacients crítics, que feia 30 anys que no es modificava. Es tracta d'un sistema per determinar la gravetat dels malalts ingressats a la UCI. El que han fet ha estat posar-lo al dia amb els últims avenços en medicina intensiva, validar-lo i ja està disponible per aplicar-lo a les unitats de crítics Purificació Barcelona.
Sí, el nou protocol manté l'anàlisi de 6 òrgans bàsics: el cervell, el cor, els pulmons, el fetge, els ronyons i el sistema de coagulació, però incorpora nous recursos com l'ECMO, és a dir, l'oxigenació des de fora del cos, o nous criteris per determinar l'estat dels òrgans. I ja s'aplica als pacients crítics, com assegura Otavio Ranzani, investigador de l'Institut de Recerca de Sant Pau, centre que ha participat en la investigació publicada a JAMA.
Pues si llega un paciente con una neumonía o con un infarto y queremos saber cuáles los órganos están funcionando o no, esta herramienta te ayuda a decir hay un fallo de tal nivel y cómo va evolucionando en el tiempo.
L'eina també serveix en la recerca o per millorar el diagnòstic de pacients greus que arriben a les urgències.
Además de usar en la clínica del día a día de la UCI, se usa también para hacer estudios, para definir si un paciente está con tal gravedad que necesita un tratamiento.
La participació catalana també ha estat de l'Hospital Vall d'Hebron i s'ha centrat sobretot en la metodologia i l'anàlisi de dades.
I una cosa més abans de la publicitat. L'Associació de Consumidors Facua denuncia la botiga en línia AliExpress per publicitar nines sexuals amb aparença infantil. Segons la demanda a la qual ha tingut accés aquesta emissora, l'advocada de l'associació considera que la venda de l'article implica la promoció d'una conducta il·lícita, Miquel Jarque.
La demanda considera que es vulnera tant la Llei Orgànica de Protecció a la Infància, la de la Llibertat Sexual i la Llei General de Publicitat, entre d'altres. Segons el portaveu de Facua, Rubén Sánchez, i en declaracions a aquesta emissora, en la descripció dels articles es fa referència de forma subtil al caràcter sexual de l'article.
Las muñecas no se presentan de forma explícita como sexuales, pero la forma de describirlas en la plataforma AliExpress deja muy claro que lo son, destacando características como que la boca es simulada, que se puede abrir. Hay que plantear sanciones contra las plataformas que están albergando este tipo de productos.
La denuncia s'ha presentat davant el Ministeri de Drets Socials i Consum.
passant 4 minuts de 2 quarts, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto, caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
A la tarda de Catalunya Ràdio busquem el poble més feliç de Catalunya. És el teu?
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Estem a Sant Feliu Sasserra!
Aviam, Vall de la Cerdanya.
Esteu preparats de Caral?
Si voleu que el Xavi Pérez Esquerdo visiti el vostre poble...
Parla, va!
607-070901.
607-070901.
Viladrau!
Busquem el poble més feliç de Catalunya.
Castellfollita!
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. I tu, Garriga, ets feliç?
Jo?
Molt.
Catalunya migdia.
Passant 6 minuts de 2 quarts i podríem dir que més ja no ho poden petar. Oques grasses fan història i tornen a exaurir les entrades pels 2 nous concerts de comiat, el 5 i el 7 d'octubre de l'any que ve. La banda osonenca es converteix, doncs, en el primer grup català que omplirà 4 vegades l'Estadi Olímpic de Barcelona, Montsemàs.
El grup iguala el rècord de Coldplay i l'any que ve reunirà a Montjuïc 220.000 persones en 4 actuacions consecutives els dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Milers de seguidors, però, continuen sense entrada després que avui s'exaurissin en menys d'una hora totes les localitats per les 2 primeres dates. I si no canvia d'idea, Oques Grasses no afegiran més concerts per al seu comiat a l'Estadi Olímpic. Això sí, ja han dit a les xarxes que prepararan el millor directe que han fet mai. I més enllà de donar 220.000 gràcies, asseguren que els costa molt trobar paraules per al que estan vivint els últims dies, que qualifiquen com els més intensos de la seva història.
I ella també fa història.
Hola, ladrón de paz.
Lux, el nou àlbum de Rosalía, ja és el més escoltat del món a Spotify.
Sí, el nou treball de Rosalía va liderar el rànquing mundial d'escoltes a la plataforma musical la primera setmana després del seu llançament el 7 de novembre. A més, 8 de les cançons del nou disc figuren en el top 100 del món. Aquesta cançó, La Perla, és la més ben situada en la 7a posició, amb prop de 24 milions de reproduccions, seguida de Bergain, el 17 lloc, amb pràcticament 20 milions. Lux va ser l'àlbum més exitós la setmana passada, no només a Espanya, sinó també a l'Argentina, a Xile i en països europeus com Bèlgica, Romania i Suïssa. A l'àrea de Barcelona, les noves cançons de Rosalía monopolitzen el top 10 a Spotify.
I un altre protagonista, Tom Cruise, ja té un Òscar. És un Òscar en reconeixement a tota la seva carrera i a la seva tasca per defensar les sales de cinema. Li han donat aquesta nit a la gala dels anomenats Governors Awards, en què s'entreguen tots els premis honorífics de l'Acadèmia de Hollywood, Valeria Vareda.
L'actor de 63 anys ha protagonitzat més de 50 pel·lícules i ha estat nominat 4 vegades a un Òscar, 3 com a millor actor i 1 com a productor, però fins ara no l'havia aconseguit mai. Un reconeixement que ha arrencat un aplaudiment de 2 minuts llargs dels companys de professió i en què Cruz s'ha emocionat explicant com sent la seva feina.
És cinema.
El cinema em porta a tot el món i m'ajuda a apreciar i respectar les diferències. I és igual d'on venim. En aquest teatre riem junts, sentim junts, esperem junts, somiem junts. Aquest és el poder d'aquesta forma d'art. Fer pel·lícules no és el que faig, és el que soc.
Doncs Cruz, que ja té el seu Òscar. Per cert, parlar d'Òscars...
És mi hija. Hace 5 meses que no sabemos...
Cirat, la pel·lícula d'Oliver Lasche, podria estar entre les finalistes a l'Òscar.
La candidata espanyola escala posicions en les prediccions dels experts. De cara, està entre les 5 nominades a millor pel·lícula internacional. 2 de les revistes amb més prestigi en aquest rànquing les situen cada cop més amunt. Per una banda, Variety la inclou entre les 5 amb més opcions, mentre que per The Hollywood Reporter estaria a punt d'entrar-hi i se situaria ara en 6è lloc. Les seves principals competidores són la noruega Valor Sentimental, la brasilera El Agente Secreto i la franco-iraniana Un Simple Accidente, que es va endur la Palma d'Or de Canes.
I acabarem amb les estrenes a les plataformes de streaming d'aquesta setmana, que arriben ja avui, marcades per aquesta producció de Movistar Plus.
A part de ti y de mí, hay alguien más que esté con nosotros.
És Anatomia de un instante, una sèrie sobre les causes i les conseqüències del cop d'estat del 1981, basada en el llibre de Javier Cercas del mateix nom, Anatomia de un instante, Marc Garriga.
Alberto Rodríguez, cineasta de prestigi que ha aconseguit una posada en escena prodigiosa, ha estructurat el relat en format de thriller apassionant en quatre actes. No revela cap secret que no se sàpiga, però sí que ajuda a fer-se una idea força aproximada de l'equilibri de forces que va haver de gestionar el president del govern d'aleshores, Adolfo Suárez. D'un repartiment excepcional, destaca un genial Eduard Fernández en el paper de Santiago Carrillo i un esplèndid Manolo Solo en la pell del tinent general Gutiérrez Mellado. L'estrena es fa dijous, coincidint amb el 50 aniversari de la mort de Franco. També arriba la 16a temporada de l'incombustible La que se avecina, demà a Prime Video amb tots els protagonistes habituals, excepte Fernando Tejero, i pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa en plataformes, destaquem el remake de La mano que mece la cuna a Disney Plus dimecres, una relectura actualitzada de l'èxit dels anys 90 amb una Mary Elizabeth Winstead absolutament pertorbadora.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Primer dia del retorn de Xavi Pascual al Barça de bàsquet.
Ja s'ha trobat amb el vestidor, amb els jugadors, i de seguida el sentirem. De seguida parlem i sentirem Xavi Pascual, el primer dia que ha fet de tècnic del Barça, trobant-se amb els jugadors en aquest retorn al Barça, en aquesta segona etapa de l'era Pascual. Però abans, avui estem molt pendents de si el Barça rep la llicència UB per poder jugar ja al nou Camp Nou, partits amb 45.000 aficionats, i ara al Catalunya Migdia podem explicar que tant fons de l'Ajuntament com properes al club confirmen que aquesta llicència ja està entregada, que aquesta tarda en breu vaja el club podrà fer oficial que ja ha rebut aquesta segona llicència i, per tant, el Barça tindrà el permís perquè es puguin jugar partits ja amb 45.000 aficionats. Això, per tant, podria ser que dissabte mateix, el partit de Lliga que tenen davant l'Atlètic Club, el Barça ja el jugués al nou Camp Nou i que fos el partit de retorn a l'Spotify Camp Nou. Pendents, doncs, només que el club faci oficial, l'Ajuntament de Barcelona ja hauria donat la llicència UB al Barça perquè es pugui jugar al nou Camp Nou partits amb 45.000 aficionats. I el que dèiem a l'inici, aquesta nova etapa al Barça de bàsquet, amb un vell conegut, perquè ho és el primer dia del nou tècnic, de Xavi Pascual, al capdavant de l'equip, però és la segona etapa del tècnic català amb el Barça, i tot això després que el Barça, amb Orellana, amb el tècnic, diguem, interí, fins ara, al capdavant, hagi capgirat la dinàmica i hagi guanyat els tres últims partits que ha jugat. Avui ha tingut aquesta primera presa de contacte amb els jugadors. Com ha anat aquesta trobada, Ernest Macià?
Doncs, Laia, els vols de quarts d'on de Xavi Pascual ha aparcat el seu vehicle dins de les instal·lacions del Camp Nou i del Palau Blaugrana. Feia 9 anys, pràcticament 10, que això no ho vèiem. I avui ha tingut la primera presa de contacte amb el president Joan Laporta, amb qui s'han fet una fotografia en el moment de la signatura d'aquest contracte fins l'any 2028. Ha també tingut l'oportunitat de parlar amb Juan Carlos Navarro, ara els sentirem a tots dos. Dir-te que el primer entrenament no serà avui perquè els jugadors tenen festa, per tant aquesta tarda en Xavi Pascual estarà al Palau, però no estarà en contacte directe amb els jugadors, sinó demà al matí. Demà és quan hi ha la primera presa de contacte Xavi Pascual i jugadors, i demà veurem com funciona aquesta química. Sabem, per exemple, que amb alguns jugadors com Satoranski ja venen de la primera etapa, d'aquella etapa en la que Pascual va guanyar 19 títols, i per tant ja es coneixen i s'han enviat alguns whatsapps. Però sobre aquest retorn, això és el que deia Xavi Pascual, marcar uns objectius.
Hem d'aconseguir conduir l'equip cap al camí que volem, que no és un altre que fer feliç a tot el barcelonisme, que l'equip reflexi els valors d'aquesta entitat i que faci feliç als seguidors, i si pot ser, estar a prop de disputar tots els títols, no? Que no pot ser d'una altra manera, com és el Barça.
Bé, ara mateix Xavi Pascual agafa l'equip a Europa prou ben situat, empatat amb el tercer, tot i que el Barça és sisè a la Lliga CB. En canvi, la cosa no està tan bé, però tampoc està impossible. 3 victòries, 4 derrotes a 1 de les places de Copa. Juan Carlos Navarro ha parlat també després de la signatura de Pascual amb Laporta i ha posat l'accent sobretot en què significa fitxar Xavi Pascual. Hi ha una paraula que és disciplina.
Un entrenador que posa molt d'ordre, molt metòdic, i jo crec que la clau també és fer un equip més sòlid, sobretot defensivament. I, bueno, i encara estem a principi de temporada i tenim temps de tot, però nosaltres volíem que el projecte estigués i que el jefe sigués el Xavi Pascual.
Doncs tot això pel que fa al Barça i l'Eurolliga, però aquesta setmana també toca Champions FIBA i finalment la penya jugarà a porta tancada contra el Japó, el Holon Israelia.
Correcte. La nota l'ha fet pública avui mateix, aquest partit que jugarà a 8:45 dimecres, jugarà doncs, a porta tancada, com ja va jugar-se el partit del Baxi Manresa i el partit del Tenerife, és a dir, que hi haurà protestes a fora. A Manresa la intenció simbòlica era parar el partit i que no jugués, el partit es va acabar jugant i no hi va haver violència per cap de les dues parts, i sembla que és el mateix que passarà a Badalona. Hi ha convocada doncs, una concentració abans no comenci el partit per protestar contra la complicitat que es té amb la presència d'equips israelians en competicions de bàsquet. Sentirem Ali Samson de Prou Complicitat fa només dues hores.
Ens sumem també a la crida que aquest partit a Badalona no s'ha de jugar. Nosaltres estimem el bàsquet, estimem l'esport, estimem la justícia, però ens repugna el genocidi, ens repugna l'ocupació militar, ens repugna l'apartheid i el colonialisme. I per això hem, una altra vegada hem de fer el que no fan els estats i les institucions, i és no normalitzar la presència d'equips que representen un estat genocida.
Falta un dia per al Catalunya-Palestina i a poques hores per aquest partit s'han venut gairebé 26.000 entrades, vi el que diria.
Sí, una de les veus que hi ha contribuït és la de l'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, amb crides com aquesta.
Barcelona, ciutat de pau, acull dimarts a l'Estadi Olímpic el partit de la Selecció Nacional de Catalunya amb la Selecció Nacional de Palestina. És molt més compartit. És un clam a la solidaritat en homenatge als més de 400 esportistes palestins que han sigut assassinats a Gaza. Omplim l'estadi.
La selecció palestina, de fet, ja és a terres catalanes i ahir es va entrenar al Car de Sant Cugat després de jugar dissabte contra Euskadi a Sant Mamés amb més de 50.000 persones i amb victòria dels bascos per 3-0. Tenen ganes de repetir demà a Montjuïc un moment que diuen històric, tal com va explicar ahir el Tot Gira de Catalunya Ràdio un dels jugadors del combinat de Palestina, Yasser Hamed, nascut al País Basc, de mare espanyola i pare palestí.
La intenció d'estos dos partidos, tanto en Sant Mamés com en Montjuïc, es dar un mensaje fuerte al mundo para que todo termine de verdad, de una vez por todas, y bueno, ese es el principal motivo, y también, bueno, pues todo el dinero recaudado irá destinado a organizaciones humanitarias en favor de Palestina.
Oficial des de l'any 1998, la selecció palestina no havia jugat mai fins ara contra rivals europeus. Aquest any s'ha classificat per les fases finals de la Copa d'Àsia i ha arribat més lluny que mai en les eliminatòries per intentar ser el Mundial, tot i que ha quedat eliminada després d'un polèmic penal contra Oman en el temps afegit que els va deixar fora de la competició.
I Espanya certificarà demà la classificació per al Mundial que ve de l'estiu, del 2026. El combinat espanyol està ja virtualment classificat perquè només una derrota per 7 gols de diferència contra Turquia els enviaria a la repesca, i a aquest punt hi arriba amb un jugador en plena forma. Estem parlant, Roger Bosà, del blaugrana Ferran Torres.
Sí, protagonista d'aquesta aturada per seleccions. Dissabte passat contra Geòrgia va fer un gol i una assistència. Ferran està en ratxa, està en el seu millor moment. Amb el Barça són 7 gols en 14 partits. És, de fet, el màxim golejador de l'equip junt amb Robert Lewandowski, i amb la selecció espanyola són 23 gols en total, cosa que el fa entrar en el top 10 de màxims golejadors de la història d'Espanya, després d'igualar Di Stéfano i Sergio Ramos. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, està encantat amb el jugador del Barça.
Ferran és uno de ellos. Es un futbolista que tiene unos, insisto, unos números fuera de lo normal, un rendimiento excepcional, y que allá donde juega y donde va lo hace siempre solvente, siempre lo hace bien, y muchas veces muy brillantemente. Una suerte tenerle.
Demà aquest Espanya-Turquia a la Cartuja. Espanya que confirmarà, com deies, el seu bitllet per al Mundial. 4 del Barça en aquesta concentració. Cubarsí, Olmo, Ferran i Fermín. Cubarsí va jugar tot el partit dissabte, Ferran 80 minuts. De la resta, 3 catalans, Cucurella, David Raya i Aleix García. És a priori un partit perquè juguin demà els poc habituals. La gespa de la Cartuja no està bé, compta amb possibles lesions, però tot i així diu De La Fuente que demà traurà el millor 11 possible.
Vamos a sacar el mejor equipo que entendemos en nuestro plan de juego para ganar este partido. Para nosotros es un partido muy importante, muy importante. Entonces, en ese planteamiento saldrán los mejores jugadores. No hay premios, no hay regalos, aquí no hay un regalo que llevar. Aquí la gente se lo tiene que ganar.
Per cert, tampoc hi serà demà Dinhausen, el central del Madrid, que no va jugar dissabte i que ahir va abandonar la concentració de la selecció espanyola per molèsties musculars.
Doncs de moment ja són 32 les seleccions matemàticament classificades per al Mundial, per bé que n'hi ha d'altres que ho estan virtualment, ara parlàvem de la selecció espanyola, o que ho estaran a les pròximes hores.
Exacte, perquè avui hi ha més partits de l'última jornada de classificació. En destaquem el Països Baixos-Lituània amb el Blaugrana de Jong, en què els neerlandesos només necessiten un punt per estalviar-se la repesca. El Malta-Polònia amb Lewandowski i els polonesos han de guanyar i esperar una derrota dels neerlandesos per anar directes al Mundial, i el Montenegro-Croàcia, que ja està classificada. També estan 4 seleccions europees més: Noruega, Anglaterra, que va guanyar ahir Albània per 0-2 amb una assistència de Rashford, França, que va derrotar l'Azerbaidjan per 1-3 sense Koundé per descans, i Portugal, que va golejar 9-1 Armènia sense Cristiano expulsat. En canvi, Alemanya i Eslovàquia, empatades a 12 punts, es jugaran avui l'accés. Qui perdi haurà d'anar a la repesca.
Més enllà d'Europa, al continent africà també hi ha molts països que han aconseguit accedir al Mundial, com Egipte, el Marroc i el Senegal.
Sí, i una de les sorpreses, Cap Verd, que s'hi ha classificat per primera vegada. A l'Àsia ja estan decidits gairebé tots els països que seran al Mundial. Austràlia, el Japó i Corea del Sud tornaran a ser-hi, però també debutaran Jordània i l'Uzbekistan. Del continent americà hi aniran l'Argentina, el Brasil, Colòmbia, l'Equador, l'Uruguai i el Paraguai. De la Confederació d'Oceania s'ha classificat l'únic representant, Nova Zelanda, i les seleccions dels Estats Units, Mèxic, el Canadà, ja hi tenien assegurada la presència com a països anfitrions.
Doncs a tots aquests partits, Girona estarà molt pendents del Montenegro-Croàcia, amb el porter gironí Livakovic, perquè és Eduard Solà, un dels internacionals del club, que ja està classificat per al Mundial.
I que no sabem si quan es jugui al Mundial encara serà jugador del Girona o no. Livakovic té el futur incert, encara no ha debutat amb el Girona, i com que a començament de temporada va jugar amb el Fenerbahçe, si Mitchell el fa jugar uns minuts, ja no podria tornar a canviar d'equip al mercat d'hivern, com és la seva intenció per buscar-ne un que li asseguri la titularitat per poder anar al Mundial. El seleccionador croat ja li ha dit que si vol anar al Mundial ha de ser titular, i a Girona Gazzaniga li barra el pas. Veurem si avui Livakovic juga contra Montenegro. Amb el bitllet pel Mundial a la butxaca, divendres sí que va jugar tot el partit contra les Illes Fèroe, però en l'anterior aturada el seleccionador croat va fer jugar un partit cada porter. Mentrestant, la plantilla del Girona no tornarà fins demà als entrenaments per preparar el partit de diumenge davant el Betis. Ja s'hi reincorporaran Benat i Sigankov, que ahir es van classificar per la repesca amb Ucraïna. També avui juga la selecció d'Ucraïna sub-21 contra Albània, i ja sense Krapitsov, lesionat divendres i pendent de proves. D'altra banda, el Girona ha fet públic avui que just d'aquí un mes, el dijous 18 de desembre, farà la Junta General Ordinària d'Accionistes, on entra a altres punts a l'ordre del dia. Hi haurà l'aprovació dels comptes de la temporada anterior, la 24-25, i la del pressupost de l'actual.
7 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
I'm very happy. It was a very, very tough match, but it means a lot to me.
Jannik Sinner torna a ser el Masters del tenis.
Catalunya migdia.
L'esport ens ensenya a caure i a tornar-nos a aixecar, a creure, fins i tot quan ningú més no ho fa. Viu l'essència dels grans esportistes a la Gala Valors de l'Esport el 19 de novembre a les 19:30 a esport.es. Esport és temps de valors. Patrocinat per Cupra, CaixaBank, Consorci Barcelona Zona Franca, Fundació Esportium, Movistar i la Comunitat de Madrid.
Arriba Fira Orígens. Sessions de cuina en directe amb xefs reconeguts, tastos únics dels productors i els millors productes per comprar i gaudir. I com a novetat, Orígens a taula. Menja i beu dins del recinte. Vine a Olot els dies 22 i 23 de novembre. Més informació a firaorigens.cat.
2x1, 2, 2x1, dos, dos per un, dos, dos per un, dos.
Exacte. Dos audiòfons pel preu d'un durant el Black Friday de Gaes i amb finançament sense interessos. Ara a Gaes és el millor moment per cuidar la teva audició. No esperis més. Truca al 937 40 47.
Qui és realment Jordi Pujol? El president, el pare o el mite? Nació presenta Jordi Pujol, El llegat. Un podcast amb testimonis, revelacions i anècdotes mai explicades. 5 capítols que disseccionen una època i un personatge únics. Amb Ferran Casas, Oriol Marc i Yael Brusca. Escolta-la a naciodigital.cat i a les principals plataformes de podcasts.
Si sents la teva veu en aquest anunci, truques a un advocat i si alguna cosa digital et preocupa, qui se n'ocupa? 017, que el teu Firewall fa aigües? 017, que els trolls et molesten? 017, si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. INCIBE. Govern d'Espanya.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Cinc minuts i seran les 3 de la tarda. Per segona vegada a la seva carrera i per segona temporada consecutiva, Jannik Sinner s'emporta a les finals de l'ATP. Victòria de l'italià davant Carlos Alcaraz en una final igualada i que serveix Mariona Serra per tancar la temporada tenística.
Tot i la derrota d'Alcaraz, tanca l'any com a número 1 mundial, mentre que Sinner ho fa amb un registre excepcional. 6 títols i un balanç de 58 victòries i 6 derrotes. Un mèrit encara més notable si es té en compte que va començar el curs 3 mesos més tard per una sanció per dopatge. Ens explica que ha estat un treball en equip.
We are individual athletes, obviously, but in the same time, without a team, this is not possible.
És un esport individual, però sense un equip aquestes fites són impossibles i guanyar aquest trofeu després de 2 mesos tan intensos és el millor final possible. Ha estat un partit molt dur i igualat. Estic molt content de com he gestionat els moments clau i significa el món per mi.
Set point in the first set, and but I'm extremely happy how I handled the situation, and it means the world to me.
La rivalitat entre tots dos ha marcat l'any tenístic. Sinner ja només és a 3 grans títols de la marca global d'Alcaraz i conjuntament han conquerit els 4 grans slams de la temporada. La final recent era la 6a que disputaven enguany i Sinner hi va obtenir la seva segona victòria.
El Mundial de MotoGP abaixa la persiana, però demà ja l'aixeca, en clau 2026, i aquest 2025 ha estat l'any dels germans Márquez. Entre el Marc i l'Àlex sumen 31 victòries i 27 podis de Mi Aguilar.
Àlex Márquez va tancar la temporada amb una 6a posició a València, davant de 94.000 persones, però el balanç només pot ser sensacional amb el subcampionat i l'ascens a pilot oficial Ducati. Els germans Márquez, Marc i Àlex, van ser ovacionats ahir a la nit durant la gala d'entrega de premis del Mundial, que per primera vegada es va obrir al públic. Hi havia 2.000 persones. El Marc va trencar el protocol i es va voler fer una foto amb el seu germà i els pares, Julià i Roser, la foto de l'any a MotoGP.
It's not in the schedule, but I would like my father, my mother and Àlex here.
Absolutely, come on.
Àlex Márquez, Julia Márquez, Roser Márquez.
A really emotional evening for all of you.
Els germans Márquez a l'entrar els queda. A l'Àlex fer demà el primer test de la pretemporada 2026 i estrenar-se com a pilot oficial Ducati. I dissabte que ve tots dos a la Rua de Cervera.
I ara parlem de tenis taula. La campanya europea de la Noli Borges ha començat molt positivament. Els de la Terra Ferma sumen per victòries als partits que juguen a l'Eurocup, la segona competició europea a Montserrat.
I això fa que hagin aconseguit la classificació per a la segona ronda de la Eurocup i com a primers de grup. Els de les Borges van guanyar 2-3. L'Odorhiu Sepuyes romanès, l'anfitrió de la competició Triomf, que van sumar a la victòria de divendres contra el Fenerbahçe turc per 3-0. José Luis Andrade, tècnic del Borges de tenis taula, diu que per ells és un tresor jugar en aquesta competició europea.
Sí, la veritat que molt contents. No? El fet d'haver quedat primers ha sigut una mica una sorpresa perquè bueno, tenim un grup complicat i bueno, ja el primer partit vam guanyar 3-0 al Fenerbahçe i ja ens assegurava pràcticament la classificació. I això va fer que el segon partit, doncs, amb l'afició en contra i tot, doncs que ens sortís tot bé, perquè estàvem molt tranquils, sabent que teníem ja la classificació gairebé assegurada.
La segona ronda de la Europe Cup de tenis taula es disputarà just abans de Nadal, del 19 al 21 de desembre a Lilla, França. Encara no se saben els aparellaments dels equips, que se sortejaran més endavant.
Començàvem el repàs de l'actualitat esportiva explicant-vos que fonts de l'Ajuntament ja confirmaven que el Barça havia rebut la llicència UB per tornar al Camp Nou per jugar un partit amb 45.000 aficionats. Doncs bé, el Barça ja fa oficial la data ara sí definitiva del que serà el retorn al Camp Nou. Ho ha fet amb un tuit a la xarxa on diu tornem a casa i ho farà aquest dissabte en el Barça Athletic Club, partit de Lliga que jugarà un quart de cinc de la tarda. Aquest serà el retorn oficial del Barça al Spotify Camp Nou. Ho ampliarem a partir de les 7 al Tot Costa, evidentment, i ara seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.